A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Passen gairebé dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda i ens disposem a obrir aquesta finestra a l'Opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui compartirem amb l'Emili Miquel, director de Correus Jubilat. Ens espera el Prat. Emili, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També saludem el Josep Asensio, que és escriptor i director del programa Tal com Raja. Ens espera a Castellà. Josep, bona tarda.
Hola, bona
tarda. I a Badalona tenim l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció. Enric, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Avui sí que podem obrir la finestra, perquè no plou, o sigui que s'agraeix, eh? No sé si vosaltres també esteu una miqueta ja cansats de tanta pluja.
Doncs sí, una mica, no? Portem dos mesos, em sembla, si no tres. Vull dir que això sembla el centre d'Europa, el nord d'Europa. Allí es veu que hi ha un anticicló que envia la borrasca cap aquí. I la cosa, doncs, en fi, sembla que s'hagi intercanviat.
Sí, sí, estem tenint un hivern. Sí?
Completament, sí.
Sí, sí. Josep...
A veure, diuen que l'hivern ploure no plou gaire, eh? Que passa que aquí ha fet fred i plou i ha plogut, però durant els mesos d'hivern no són mesos de molta pluja, estadísticament.
Va.
Però com que estem en el canvi climàtic...
Ara, com que això és un cachondeo, doncs bueno...
Tot ajuda.
Sí.
Tot està canviant.
Però, molt escolta, bé.
Ens queixem de tot. Vull dir, quan no plou, la sequera, no sé què, i ara que plou, mm-hmm. i estem els pantans plens, que sembla que tenim aigua fins al 2027, la gent es queixa de que plou. Ostres, doncs, no sé, jo prefereixo que plogui i no haguem de patir per la sequera, no sé.
Estem instal·lats a la queixa. A veure si... Suposo que amb aquest tema que ara tractarem també hi ha hagut qui s'ha queixat, no? Sobretot alguns partits de l'oposició, perquè el govern espanyol ha aprovat una regularització extraordinària de persones migrades que ja són a Espanya, una mesura que ha pactat amb Podem i que s'ha aprovat en Consell de Ministres a través d'un reial decret. Què us sembla aquesta mesura tenint en compte la tendència generalitzada a la resta del món? Quan s'estan perseguint migrants en altres països, quan veiem les tendències a fer-se amb el poder en segons quins països europeus i a Espanya trobem ara un reial decret que permet aquesta regularització de mig milió de persones. Què us diu?
Doncs, anem al revés del món.
Sí.
Anem al revés del món, fixa-t'hi. Tothom diu gent fora i nosaltres, bé, veniu cap aquí, que a més ho regularitzarem.
No cal que vinguin, si ja hi són. Ja hi són, Enric.
No, doncs per això, o sigui, imagina't. Ara, a més, després, quan vinguin eleccions, guanyarà l'extrema dreta, diuen, guanyar l'extrema dreta. Com ha sigut que guanyar l'extrema dreta? Perquè no és per això, per més que per això, m'enteneu? Res, vull dir, que... senzillament...
Val, tu estàs intentant dir que això influencia el vot de la gent que pensa que s'està afavorint a les persones de fora.
Totalment, ja ho veureu.
A veure, més mirades sobre aquest decret i aquesta regularització que no és... És extraordinària, però no és inusual, perquè ja en altres governs s'ha fet, tant d'esquerres com de dretes. Per tant, no hauria de ser cap sorpresa. Emili.
Doncs jo em sembla que tot el que sigui regular, vull dir, està bé. Està bé, perquè regular és normalitzar. Llavors, si tenim gent que ha vingut de fora i que està en una situació precària, sense papers, i aquesta gent passa a estar regularitzada i passa a tenir papers, per tant, passa a pagar impostos, passa a cotitzar i passa a poder utilitzar els serveis, doncs és un benefici per ells, pels immigrants, i és un benefici per la gent d'aquí, perquè la gent d'aquí, doncs ara aquests ingressos no els té, ara els passarà a tenir. Aquesta gent, aquests immigrants que estaven en situació precària i a vegades fins i tot d'exclusió, i que això a vegades pot portar també a una situació de propensió a la delinqüència, doncs això no ho tindrà, i jo crec que hi sortirem guanyant tots. Que l'extrema dreta això ho manipularà i tornarà a sortir amb el fantasma i amb l'espantall i tal, a fer-nos por i a dir que aquí s'estan fent coses estranyes i s'estan obrint les portes. No, com bé deies tu, aquesta gent ja estan aquí, és a dir, no s'està animant a la gent a que vingui. De fet, l'última regularització que va fer Zapatero, que va influir sobretot en gent del Magreb, en marroquins, etc., no hi va haver després un flux d'aquesta gent que vingués aquí.
No, l'efecte crida no es va produir.
No va funcionar, no va funcionar. Aquest és... Per començar, el meu punt de vista, no?
Uh-huh. I el teu, Josep?
Bueno, doncs el meu coincideix bastant amb el de l'Emili. Jo considero que tota aquesta gent que ara està treballant en negre, perquè estan aquí, és que ja treballen. Ja, el que passa que no cotitzen, perquè tenen por que els puguin detenir, no? I, per tant, regularitzar significa doncs, que paguin impostos, que els empresaris que els esclavitzen fins ara doncs, també... cotitzin i paguin impostos i que no els tinguem només com esclaus, que és el que interessa en algun sector de l'empresariat, no tot, naturalment, però que aquesta gent que ja porta anys aquí pugui regularitzar-se. El que passa a mi el que em fa por, ja estem acostumats a les mentides, no? I és que avui sentia des de l'extrema dreta, però també des de la dreta del Partit Popular, que callen i otorguen, doncs que aquesta gent són una bossa de votants cap a l'esquerra i contra Pedro Sánchez, no? A favor de Pedro Sánchez, no? Són 500.000 vots que tindrà el Pedro Sánchez de més quan aquesta gent no pot votar. Quan aquesta gent no se li dona la nacionalitat espanyola automàticament, sinó només es regularitza la seva situació, diguem, en el país i la seva situació laboral, no?
És un permís de residència i treball.
Efectivament, això és el que s'ha de dir i hem de repetir mil vegades a aquella gent que diu bajanades i que sap de sobres que està mentint precisament per crear odi com que aquesta gent. A més, s'estigmatitza a uns determinats col·lectius, especialment africans o magribins, quan el 50% d'aquesta gent que quedarà regularitzada són latinoamericans, un 30%, segons he llegit, són africans de tota mena, i la resta són europeus. Per tant, s'estan dient moltes mentides. Jo el que valoro en tot això també és que, bé, anem al revés del món, afortunadament anem al revés del món, perquè si el món que volem és, com diu el senyor Abascal, doncs que hem de fer fora tota aquesta gent i aixecar un mur, i naturalment això implica el que està passant a Estats Units, a dir, matar pels carrers a gent que vol viure i que són americans, no? Si volem això, doncs jo naturalment estic totalment en contra. No és una porta oberta a tothom, no s'estan, com diu, ja s'estan... Hi ha mig milió de persones a l'Àfrica que ja tenen el bitllet d'avió per venir a l'Espanya de Pedro Sánchez, que és oberta a tothom. Això és mentida. Això no és real. Lo real és que es podran regularitzar gent que estaven sotmesa d'esclavatge, bàsicament, i que, a més, si els fem fora... l'economia espanyola estaria a la merda, perdoneu l'expressió, perquè molta d'aquesta gent està treballant en serveis que ens donen a tots els que vivim en aquest país, no? Cuidant a gent gran o en restaurants, o m'enteneu, són gent, mireu tota la gent que està treballant en molts sectors d'aquest tipus de restauració i que, bueno, que, com diu perfectament, que m'agrada que molt que ho digués l'Emili, el fet de regularitzar-lo significa que passaran a pagar impostos i deixaran de cobrar en negre i, per tant, no em vull estendre més, però col·laboraran a que el país funcioni.
Home, estem parlant de persones que s'hi dediquen bàsicament a la restauració, com tu deies, a les cures i, i també al servei domèstic, entre altres qüestions, i en el comerç. Però, dit això, digues, Enric...
He sentit una paraula que se m'han posat els pèls de punta. Esclavitzant. O sigui, jo he sentit aquesta paraula i, bueno, dic, però a veure, però de què parlem ara? Perquè diu que les empreses esclavitzen en aquests treballadors, no sé què, però vosaltres no us creieu que les empreses agafen treballadors sense assegurar i si juguen aquí que els hi passi alguna cosa i aleshores, doncs mira, l'empresari se'n va a la presó de cop i volta o què? que, a veure, diem unes coses, a veure, que aquestes persones, hi hagi alguns que treballin en alguns llocs amagats, com per exemple cuines de restaurants, estiguin cuidant gent gran, alguna cosa d'aquestes, bueno, però de, amb les empreses agafen treballadors i estan allà com esclaus treballant i pagant-los en negre, clar, com que és tan fàcil en aquest moment agafar diner negre, que tot està controladíssim amb les factures i amb els impostos, perquè l'únic que fot a les empreses és pagar, 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 i que vingui la inspecció d'Hisenda a veure si encara ho fas bé o no ho fas bé, doncs a veure, no fotem conya. A veure, aquests treballadors estan aquí treballant, tots no m'ho crec pas. No crec que treballin ni un 10% d'aquests treballadors que anem a regularitzar. Però bueno, regularitzem 500.000 persones i a veure què passa. I a veure què passa. Vull dir, jo no hi crec amb aquesta regularització, ni aquesta, ni la que es va fer, ni la que faran. Ho sento.
L'última, vull dir,
no hi ha lloc per tanta gent.
L'última que va fer...
Però és que...
Sí, l'última que va fer Zapatero el 2005, hi ha estudis sobre aquesta, aquest possible efecte crida. I les dades diuen que aquí no va augmentar les persones migrades. És a dir, no va fer aquest efecte. De totes maneres, segurament que sí que coneixeríem històries de persones que estan treballant en unes condicions que no serien les que correspondrien. Per què? Doncs perquè són persones que sense papers doncs no tenen drets.
Bé, jo crec que hi ha una cosa que se'n diu economia submergida, no?
Uh-huh. Sí, negre,
no? Sí, i l'economia submergida no és allò de dir una anècdota, és una economia, vull dir, que ocupa un espai molt ampli, no? Vull dir que,
molt minso en aquest moment. Cada cop més minso.
Per sort, cada cop més minso, perquè és que hauria de desaparèixer l'economia submergida. I els immigrants estan, vull dir, i el percentatge d'immigrants que treballen l'economia submergida, una economia que no cotitza, no? És molt més gran, i tots sabem per què, que el percentatge de persones que no som immigrants, les persones que no són immigrants i que treballen, no? És així. Llavors, jo, clar, el company ha parlat d'esclavatge, que dic que el percentatge si agafem el percentatge de persones autòctones que treballen en l'economia submergida i el percentatge de persones no autòctones que treballen en l'economia submergida, veurem que el percentatge més gran és el de persones immigrants, els que treballen en l'economia submergida. Em sembla que això és evident, això són números que tots, més o menys, doncs, en algun moment hem llegit, ho hem vist, no? Quan el company parlava d'esclavatge, evidentment és una exageració dialèctica, no ens referim a persones que es compren i es venen, jo suposo que referia a persones que treballen molt en precari, es referia a això, i que hi ha vegades, doncs, la tentació per part de certs, no de tots els empresaris, evidentment, de certs empresaris sense escrúpols, d'abusar d'aquestes situacions precàries. Jo em sembla que ell es venia a referir a això. Clar, la paraula... és una mica escandalosa, no? Jo, clar, no, suposo que no ho ha dit.
Per això se li han posat els pèls de punta a l'Enric.
Clar, jo ho entenc perfectament, sí, no? Sí. Posat, però ell utilitzava una exageració dialèctica.
Ens hem entès. En aquests...
Sí, sí, a veure. No?
Però no, jo, si em deixeu acabar, només ja per dir un parell de coses, és que no és una cosa nova, ja tenim experiència, no és que ara això el Pedro Sánchez ho hagi inventat, sinó que és una cosa ja que s'ha fet, ho va fer Zapatero, però abans ho va fer Aznar, i Aznar quan ho va fer, em sembla que també va regularitzar sobre 500.000 i ara 570.000, és a dir, que el PP, que ara ho critica, ja ho va fer. I abans, vull dir, és una cosa que...
González.
I abans Felipe González, que va ser el primer que ho va fer, no? Mm. Llavors, clar, és una cosa que ja tenim experiència, ja ha funcionat bé, i a més no som els únics, perquè això, les regularitzacions massives també les fan altres països europeus, com Itàlia, per exemple, i d'altres que no les fan, i que no les fan de manera massiva, com les fem nosaltres o els italians, però les fan també i els hi posen altres noms. Només això.
A veure, jo volia dir que, a veure, jo em reafirmo amb la paraula esclavatge i us diré perquè treball en precari significa, bueno, ja ho diu, treball en precari, és a dir, d'una manera més fluixa, més vulnerable, tot això. L'esclavatge significa no tenir absolutament cap dret. És a dir, jo m'agradaria que l'Enric viatgés, per exemple, en una ciutat murciana que és Lorca, coneguda pel bròcoli i per la carxofa, i a les 6 de la matinada estigués allà a l'estació, veuria 20 o 30 persones, naturalment totes immigrants i totes, diguem, sense papers, i que arriben unes furgonetes i el que diu, venga, tu i tu, que eres más fuerte, tu negro, que eres más fuerte, tu blanco, tu como eres ecuatoriano bajito, tu no entras, venga tu. I això és esclavatge, no és treballar en precari. Tots aquests petits empresaris, perquè són petits empresaris que tenen, naturalment, al ser l'hectàrea o dues o tres hectàrees de carxofes, se'n van allà, agafen aquest, els paguen 25 euros per 8 hores de feina, i demà pues, ja veurem si t'agafo, si t'has portat bé. Això només té un nom, i és esclavatge. Tota aquesta gent no té cap dret. I tenir dret significa doncs, poder cobrar el salari mínim, com a mínim, que és el mínim que es pot fer en aquest país, i sobretot jo el que valoro moltíssim és que entitats com Càritas, que portaven molt de temps demanant a l'administració, a l'Estat, no?, i al govern, la regularització de tot això, precisament tota aquesta gent anava a parar a Càritas a menjar, moltes vegades a dormir allà, però no tenien on això. Que tota aquesta gent pugui treballar i pugui tenir papers, però sobretot treballar legalment, a mi em sembla perfecte. Jo em reafirmo amb aquesta paraula esclavatge perquè és molt fort, no tenen dret a res, i bueno, sabeu que sobretot a diverses zones, això també passa a Lleida, eh? A Lleida també, sí. Amb les furgonetes allà, tu, vinc a recollir la poma o el préssec. Això també passa a Lleida, no ens pensem que passa fora de Catalunya. Però penseu que a Múrcia, sobretot, ja hi ha hagut dos o tres casos de bueno, que s'ha fet malbé, no sé què, l'ha deixat allà davant de l'hospital, s'ha mort allà. O sigui, això és esclavatge, no té un altre nom, perdoneu.
Jo també...
Jo lo de Múrcia no m'hi
posaré. Sí, no, perdoneu,
lo de Múrcia no m'hi posaré, però lo de Lleida... Perdoneu, però jo no m'ho acabo de veure. No ho acabo de veure perquè amb les normes que hi ha aquí a Catalunya no crec que ningú es vulgui jugar el seu patrimoni per quatre pomes o per quatre peres. Ho sento. Perquè les inspeccions de treball van que volen i les inspeccions d'Hisenda van que volen. Vull dir que no m'acabo de creure això. Vull dir que n'hi he passat moltes inspeccions de treball, home. I que però demanen van... la Bíblia en vers, aquesta gent.
Van millor que les inspeccions... Van millor que les inspeccions que es fan.
Quan venen les campanyes de fruita, està ple d'immigrants pels carrers de Cervera, de Tàrrega, tal, buscant treballar als camps. I què et penses, que es queden allà als camps? No, sempre hi ha algun que diu, va, vine tu, va, et pago no sé què i treballes 8 hores. Això està passant als camps de Lleida de sempre, que tinc amics treballant allà. I de tant en tant agafen algun, perquè diu, mira, va, m'entens? Són gent que està al carrer, no són gent... Com, a, per exemple, la maduixa a Huelva, això ja s'ha aconseguit des de fa molts anys, la majoria són dones marroquines que venen, treballen dos mesos i tornen al seu país. Vale? A papers i tal, els agafen al país. Però els que estan pels carrers de Lleida i de Cervera, d'aquests llocs, són gent sense papers i treballen, eh? I els veus recollint la poma. No vull dir que siguin milions de persones, però això passa als camps de Lleida.
Situacions com aquestes que explica el Josep, segur que en coneixem les que ha explicat ell i potser algunes altres més. Emili, què volies afegir?
No, jo més volia dir que suposo que les inspeccions de treball van millor que les inspeccions que fa Adif a les vies. No?
Enric?
Avui no tocava, avui no tocava Renfe.
Ja, però a veure, si van igual, malament anem, eh?
Clar, aquest és el problema.
Si t'entra una carta certificada a la inspecció de treball, fota't a tremolar i a suar perquè pateixes com un condemnat, m'entens? Això t'ho diu un que havia tingut una petita empresa amb quatre treballadors.
Deixeu-me que us...
Amb això poques conyes, perquè amb això en tinc el cul pelat de passar aquestes inspeccions de treball, i et dic de treball i d'Hisenda.
Jo no vull dir, no feia conya, només em preguntava i me n'alegro de saber que funcionen bé les inspeccions de treball.
Però potser no arriben a tot arreu.
Exacte, perquè és que som humans i som falibles.
Clar. Deixeu-me que us pregunti també per aquesta possibilitat que sembla que es podria obrir justament després de l'aprovació d'aquest Real Decret sobre la possibilitat del traspàs de competències a Catalunya. Ho dic perquè sembla que Podem estaria com més obert a aquesta possibilitat. I veieu
sí,
més marge?
Que... Sí. Perquè ara ja sembla que Podem ha tirat una mica enrere, no? I ha dit que el racisme que havia vist ara semblava que ja no hi era i que potser s'ho repensaria, perquè Junts, PP i Vox ja estaven en contra, no? I llavors Podem us acusava de racistes, els de
el
Junts,
text,
no?
El text,
Sí, el text,
sí,
no?
El text que...
Sí, el text que, era, que tenia un sesgo racista, em sembla,
sí,
que van dir, no?
Sí.
I llavors que aquest sesgo racista, si això, que ells de cap manera doncs, podien estar d'acord amb això, i que si això doncs, es corregia, doncs que ells estarien, vull dir, que estarien d'acord, que ells ho van vetar.
Sí, sí.
Sí, clar, clar que hi estaran d'acord amb uns quants càrrecs de confiança que els hi fotran més i avall va agafar baixada. Perquè aquí tots s'acaben amb càrrecs de confiança, home. A veure, l'últim que m'he enterat ha sigut que la Janet Sanz, que ha plegat del Política de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, bla, 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 està treballant en una empresa que està rebent subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. A veure, no fotem conya, no fotem conya. A veure, el que hem de fer aquesta colla d'ineptes de polítics, començant per la Renfe i tot això que està passant, i sanitat i ensenyament i totes aquestes coses, l'únic que han de fer és convocar unes noves eleccions i a veure què els hi passa. A veure què els hi passa. Estan, tenen molta por, anava a dir una paraula lletja, tenen molta por dels resultats que poguessin sortir en unes eleccions. I unes urnes no han de fer por. No entenc per què tenen tanta por.
Sí, però les urnes tampoc són un remei miraculós, eh? Si tenim problemes,
tant,
convoquem eleccions.
És l'únic remei que hi ha.
Home, segurament estaria bé poder veure nous partits, nous líders, no? Perquè si no ja veiem que els resultats són els que són. Una convocatòria rere l'altra.
Clar.
No sé si
tenim el rècord d'Europa, em sembla. O, si no som els primers, som els segons en convocatòria d'eleccions. I ja veiem que el país no va millor. Per molt que es convoquin eleccions, les coses no milloren automàticament.
Així replantegem el tema electoral, no? En comptes de llistes tancades, fem llistes obertes, a veure què passa. Per exemple, en els ajuntaments i en el Parlament de Catalunya. Comencem a fer llistes obertes, a veure què passa. Veureu com els partits comencen a patir. Però mentre tinguin llistes tancades... Pss.
Per tant, si no canviem la manera de fer, els resultats continuaran sent els mateixos, no?
No, segur que no.
No?
Segur que no. Segur que els resultats canviarien molt en aquest moment. I per això estan fent mans i mànigues, els tenen tots assentats en un lloc, en una poltrona, i cobrant uns diners, i no els interessa que hi hagin eleccions, perquè hi hauria molta gent que se'ls bellugaria la poltrona i això els faria patir molt.
No sé, les últimes convocatòries tampoc no és que hi hagi hagut grans canvis, eh?
No
és el que deia, vull dir que les eleccions, evidentment, vivim una democràcia i les eleccions en una democràcia són importants, però no ho és tot, eh? Vull dir que, és a dir, no es tracta de fer eleccions. Jo recordo que sempre que era director d'una oficina de correus, que la gent pensava que els problemes només tenien una solució, que era ficar gent. Vull dir, en una oficina anava malament o un repartiment anava malament, fiquem més gent. Hi havia llocs que es comprovava que com més gent es ficava, pitjor anaven les coses. I amb les eleccions passa una mica igual. Està bé, no? Hi ha d'haver gent, hi ha d'haver eleccions en una democràcia, però tampoc és el gran remei.
Però cadascú ha de fer la seva feina i l'ha de fer bé.
Clar, després, exactament, després, evidentment, si la feina no es fa bé, s'han de presentar dimissions, després la societat en unes properes eleccions, doncs, els polítics han de rendir comptes i tot això, però les coses van malament a eleccions, les coses tornen a anar malament a eleccions, jo això m'ho pensaria un parell de vegades.
Molt ràpidament, perquè no ens donarà temps a aprofundir, deixarem el tema pels companys de demà. Sobre aquest acord comercial entre la Índia i la Unió Europea, després de 18 anys de negociacions.
Bueno, no han corregut molt, tampoc.
Jo. Que no he pogut parlar abans, però ja he flipat una mica, perquè he fet una pregunta i he anat a eleccions i no sé què, i coses, però ja he fet una pregunta sobre el traspàs de competències.
De competències, sí.
S'han anat per un altre tema. Però, bueno, escolta't, ara jo em senyeixo el que em preguntes. Jo el trobo positiu. Tot el que sigui trencar una mica relacions amb aquest Trump, que ja no dic amb Estats Units, dic amb el Trump, esperant que el poble nord-americà canviï d'idea, no?, i mostrar que podem ser independents i tenir independència econòmica, tot està bé, no? Heu vist que també queda fora el tema agrícola, que em sembla bé també, i que, bueno, sembla que a nivell nostre doncs, serà sobretot el vi, l'oli, és un mercat molt desconegut, però jo crec que, bueno, el món està canviant massa ràpidament, diria jo, massa, i, bueno, i Europa s'ha de moure. Europa s'ha de moure perquè si no ens quedem aquí entre potències, i jo crec que hem de començar a ser forts i a ser actius per no dependre de les decisions de polítics bojos.
No ens queda més temps, com que el Josep no ha pogut intervenir en la pregunta anterior, li donem per bona la única resposta en aquest tema que tractarem demà. Emili, Josep, Enric, moltíssimes gràcies i que passeu bona tarda.
Igualment. Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.